Nothing worse than a kid.
We have some bad news on the case. The print we lifted from the victim is from your son.
There's got to be an explanation.
Ja tenim en aquest estudi de Catalunya Ràdio la Marta Ferrer i la Paula Carreras. Bon dia de nou a totes dues.
Hola. Hola, què tal?
Totes dues parlant de petites pantalles, perquè això que sona és una sèrie que es diu Defending Jacob.
Sí, Defending Jacob. És una de les últimes estrenes d'Apple TV. De fet, es va estrenar durant el confinament fa uns quants mesos. I la veritat és que va causar bastant furor, no perquè la sèrie tingui res especial a nivell de trama, perquè és bastant normalet en aquest sentit, sinó perquè el cast, l'elenc que interpreta la sèrie, ho fa realment molt bé. Són tres protagonistes, bàsicament. El Chris Evans, que el coneixereu perquè és el famós Capitán Amèrica. La Michelle Dockery, que segurament us sonarà perquè ha fet papers a Downton Abbey. I el Jaden Martell, que és un dels nens que sortia a It, la pel·lícula aquesta que van fer, que és una adaptació del llibre de Stephen King. I la veritat és que tots tres ho fan molt, molt, molt bé. La trama, com us deia, no té res d'especial. És una sèrie que s'uneix a aquesta tendència que hi ha ara de fer sèries en què un nen o un adolescent desapareix en un poble molt petit en què es coneix tothom, en aquest cas és un poble al costat de Boston, Massachusetts, als Estats Units, i aquest assassinat, en aquest cas, desencadena doncs tota una sèrie d'esdeveniments en què aquest poble en què es coneix tothom arriba a ser doncs una mica sospitós d'aquest assassinat. En aquest cas, però, la sèrie es distancia una mica d'aquesta idea, que és la que podem veure, per exemple, a Broadchurch, a les primeres temporades de Twin Peaks, fins i tot, després Twin Peaks ja se'n va fer un altre camí. El mateix que podem veure també a Stranger Things, a Dark, passa que a Stranger Things i a Dark ja se'n van cap a un terreny més de ciència-ficció, en aquest cas se'n va al drama, drama de judicial, diguéssim, no? La sèrie comença ja directament, bàsicament, amb que el Chris Evans és un advocat que té un fill adolescent, que és el Jaden Martell, i que ha d'investigar un cas d'assassinat d'un adolescent, i el seu fill és el principal sospitós. Totes les proves, tots els indicis d'aquest assassinat semblen apuntar clarament al seu fill. Llavors, tal com diu ja el títol de la sèrie, que és Defending Jacob, el rol del Chris Evans una mica és defensar i intentar demostrar que el seu fill en realitat no ha fet res, tot i que és bastant culpable.
Hi ha moltes sèries, no?, que parlen de judicis, sí. Sèries judicials, vull dir que a vegades el gènere està molt gastat, no?, també.
Sí, sobretot aquests últims anys, que van fer, per exemple, The People vs. O.J. Simpson, que és una sèrie que va fer el creador de Glee, el Ryan Murphy, que també té una trajectòria bastant curiosa, i que explica, doncs, això, el judici que va haver contra el O.J. Simpson en aquella època, quan va fer aquell suposat assassinat, però aquesta s'allunya bastant de tot això, bàsicament perquè jo dic que és un drama judicial, però al final el judici en realitat és el que menys ens interessa i és el que menys interessa a la sèrie. De fet, la primera part són 8 capítols, és una sèrie molt curta, els capítols són llargs, són de com una hora, però res, la veieu en dues tardes o en una tarda, depenent de com. I sí que és veritat que la primera part de la sèrie, de la temporada, se centra sobretot en aquest cas, no?, en intentar saber qui ha matat aquest nen, si realment és el fill del protagonista o no, però la segona part, la sèrie es converteix gairebé en un thriller psicològic, perquè el que de cop ens interessa molt és tot el tràngol pel que està passant aquesta família a nivell psicològic. És a dir, clar, aquesta família de cop es troba amb tot un país en contra seva perquè tothom es pensa que aquest nen realment ha assassinat aquest altre nen que és company de pis, company de classe d'ell. I clar, tot això doncs, els afecta d'una manera psicològica que és molt interessant. La mare, la Michelle Dockery, en aquest sentit, té un paper fonamental i realment ho fa molt, molt bé. El Chris Evans també és un d'aquells papers que sempre agrada molt a la crítica, no?, perquè és un paper així com traumat d'algú que va contra un sistema en què en realitat creia, però que ara veu que potser és un sistema corrupte que no acaba de funcionar del tot bé. I llavors és molt interessant, sobretot de cara als últims capítols. És veritat que la sèrie arriba a un punt que es fa una mica lenta i una mica llarga, però els últims capítols de la sèrie realment indaguen molt en aquesta afectació psicològica i fa que sigui molt interessant.
Relacionat amb judicis, he mirat aquesta setmana The Night Of, que crec que és una sèrie que ja té uns quants anys, us sona?
Pot ser, sí.
HBO. A mi no em sona.
No l'heu vist.
No l'hem vist, no.
La recomano bastant, per això, vull dir, està bé. Ja us ho trobareu. Va, més coses.
Hannah, your mother and I, we feel that it may be time for one final push.
What is a final push?
No more money.
So I calculated and I can last in New York for 3.5 more days.
Això és un clàssic, no, ja, Paula?
Sí, això és un clàssic, és una sèrie que recupero perquè això és Girls, és una sèrie que es va estrenar el 2012 i que va durar 6 temporades fins al 2017 i és una sèrie que retrata molt bé una generació molt concreta, que és la generació millennial, diguéssim, que jo, per exemple, el 2012 jo tenia 18 anys i llavors Girls, per la nostra generació, va ser com bastant representatiu de dir, doncs, expliquem la vida d'un grup de noies, d'un grup d'amigues de 20 anys a la ciutat de Nova York i dels problemes que aquestes tenen per sobreviure el que és la situació actual, no? I és la creadora és la Lina Dunham, que és aquesta escriptora que s'ha caracteritzat per ser la veu o una de les veus, de fet ella mateixa ho diu, no? Jo em vull erigir com la veu d'una generació i després s'autoesmena i diu, bueno, com a mínim una veu d'una generació, de dir, tampoc no puc pretendre ser una gran portaveu de res, però explica la història d'un grup d'amigues que es troben amb moltíssimes dificultats, com poden ser trobar pis a Nova York o trobar una feina més o menys estable o trobar estabilitat en les seves relacions d'amistat, relacions sentimentals, que és una cosa que això ha anat canviant a mesura que han anat passant els anys, perquè, per exemple, Sex on Nova York era una sèrie que també explicava la vida d'unes amigues a la ciutat de Nova York, però evidentment no té res a veure amb el que passava a Girls. Llavors, és una sèrie que en el seu dia va triomfar moltíssim.
Han rajat fortament, també.
Han rajat. És que, de fet...
Jo soc d'aquestes detractores de Girls, que no la suporto.
De què li retreuen?
Diverses coses. D'entrada, que si tu ara te la mires, el que veus molt clar és que, per exemple, el capítol pilot, ja només quan va sortir, ja es veia que no sortia cap persona negra. Totes les persones que sortien eren blanques i si sortia un negre era una persona que estava dormint al carrer. I era aquest era el nivell. Llavors, la mateixa Lina Dunham va dir, és veritat, això ho esmenarem a la segona temporada, ho van rectificar una mica, però sí que és veritat que després el que explica és la vida d'una determinada classe que és segurament mitjana, mitjana alta, que no és en absolut un retrat molt complet de la societat de Nova York de cap generació concreta, perquè al final, vull dir, les generacions són tan... hi ha tanta diferència entre les mateixes pròpies generacions que és molt difícil voler fer un retrat d'una generació. I l'altre dia llegia un article bastant interessant que l'escrivia la Marta Roqueta a Dia Crític, que deia que llegint Gent Normal, que és un llibre que s'ha posat molt de moda ara del Sally Rooney, que també explica una mica una història des del punt de vista de la generació millennial, la Marta Roqueta deia... molt de compte amb quin retrat s'està fent ara amb la dona millennial de classe blanc, o sigui, de classe mitjana, una dona blanca, normalment hetero, tal, perquè normalment se la retrata com una dona que és molt bleda i és molt insegura i fa de les seves inseguretats en fa bandera. Llavors, això és perillós perquè també hem de poder i voler reivindicar dones fortes amb personalitat que tenen ganes de menjar-se el món i que la dona millennial no sigui només un arquetip que es basi en les febleses de la dona. I llavors, aquí hi ha debat, jo crec que és interessant. Girls és una sèrie que és entretinguda, és divertida, està bé, però si te la tornes a mirar i revises segons quines coses, realment vas veient que sí, que hi ha moltes fissures, diguéssim, en el pla de retratar una generació que és molt difícil, és un repte molt ambiciós.
En qualsevol cas, una sèrie que no envellirà bé, segurament, no?
No, segurament no. I, de fet, és que, clar, està tan basat en el context actual que, per exemple, si compares amb Friends, que Friends és una sèrie que segurament sí que envellirà bé
moltes coses... Quan revises Friends ara, que segurament el confinament molta gent ho ha fet, i aquí m'incloc, és a dir, hi ha coses que es veuen que estan tretes de context, sobretot a molts comentaris masclistes, no? dels personatges masculins.
Masclistes, racistes, sí.
Més, jo diria més tocs masclistes que racistes. Sí. En qualsevol tots sí, són blancs.
Sí.
Però envelleix bastant bé, no? I han passat ja molt anys, 20 anys han passat.
Sí, jo crec que aquesta és la diferència entre convertir-se realment en un clàssic o no. Uh-huh. I Girls, clar, jo espero que envelleixi malament en el sentit de que, per exemple, la Hannah, que és la protagonista, s'està molts capítols, moltes temporades, per trobar feina. Uh-huh. Llavors, espero que això, en algun moment, una noia jove que ha estudiat, que és bona fent lo seu i tal, no sigui ja un tret dels joves del món, perquè, clar, és un problema. I això...
Tu per què l'has criticat tant, Marta?
Clar, per mi, la diferència entre envellir bé en el cas de Friends i en el cas de Girls és que els guionistes i els creadors de Friends en cap moment es van reivindicar com abanderats de res. Ells simplement feien una sèrie basada en la seva vida. De fet, els guionistes molt sovint han dit que el que els hi passen a aquests personatges era basat en coses que els hi havien passat a ells, clar, evidentment, doncs eren tots blancs, eren d'una certa classe,
en
no?
En el cas
eren
de Friends, blancs i heterosexuals tots sis.
I heterosexuals
no? Tampoc
tots sis,
segurament
correcte.
És un reflex.
Però ells mai van reivindicar que fossin abanderats d'una generació o d'un feminisme o d'un el que sigui. En el cas de la Lena Dunham, per mi, jo sóc detractora d'ella i de la sèrie, perquè ella va com d'abanderada d'això, no? De jo sóc feminista, jo sóc el nou feminisme, jo m'encarrego de fer personatges femenins que siguin complexes i que siguin reals, i llavors veus la sèrie i veus que en realitat no és ben bé així.
Clar.
I llavors és aquesta hipocresia el que a mi em molesta.
Tenim més propostes.
I'm James. I'm 17. And I'm pretty sure I'm a psychopath. When I was 9, I put my hand in a deep fat fryer. I wanted to make myself feel something. School was beneath me.
Això és The End of the Fucking World.
The End of the Fucking World, exacte. Per mi és una de les millors sèries d'adolescents que ha fet Netflix, bàsicament perquè no és una sèrie sobre adolescents. O sigui, jo crec que la gran virtut d'aquesta sèrie és que sí que és veritat que els dos protagonistes són joves d'entre 16 i 18 anys, per tant, adolescents, però la sèrie molt hàbilment els treu del context d'adolescent habitual que veiem en les sèries, com Gossip Girl, totes aquestes sèries que s'han fet sobre adolescents, els treuen d'aquest institut, els treuen dels drames innecessaris, romàntics, de les festasses i de les drogues i de lo típic al que estem acostumats quan veiem sèries d'adolescents, i els posen una road movie, que és una d'aquelles pel·lícules en què tota la trama bàsicament és del viatge que fan dos o tres personatges en un cotxe. Doncs fan això, però ho porten al terreny de la sèrie. I llavors és molt interessant perquè la sèrie és bàsicament això, el James i l'Alissa, que són dos nois, que, un noi i una noia, que no, gairebé no es coneixen, però que comparteixen institut, i que un bon dia decideixen fer aquest viatge per trobar el pare desaparegut de l'Alissa. Llavors, fins aquí tot bé, fins aquí el pitch és com bastant normal i la sèrie és en principi bé, normal. Passa que nosaltres des del principi tenim l'afegit, i ara ho sentíem al tràiler també, que el James es pensa i està convençut que és un psicòpata. I llavors la seva idea, no? La seva motivació per acompanyar l'Alissa en aquesta road trip, en aquesta road movie, road sèrie, és que vol provar a veure si realment la pot assassinar i la pot matar. I això és un objectiu que complirà o no complirà, no farem spoilers. Però llavors aquesta relació entre aquests dos personatges, que venen de famílies molt desestructurades, de passats molt traumats i molt difícils, es converteix en una dinàmica superinteressant, sobretot perquè, clar, tu en tot moment saps que la motivació del James és aquesta, i veure com o no canvia aquesta motivació és molt interessant. I aquest context de road trip, de road movie, fa que es vagin trobant amb diferents obstacles que són una mica surrealistes, com ja podem veure de la premissa aquesta de que el James és una mica psicòpata, però que si aconsegueixes entrar dins del to que et proposa la sèrie, no? La sèrie té una atmosfera molt, molt concreta i un to molt concret, molt d'humor negre també, un humor molt anglès, doncs si aconsegueixes entrar i deixar-te endur, és una sèrie imprescindible.
Mm-hmm. Escolta, Marta, parlem d'un drama o d'una comèdia?
És una comèdia, tot i que té tocs bastant dramàtics, perquè és el que us deia, el passat d'aquests protagonistes realment és bastant traumàtic, però juga molt bé amb la comèdia negra, l'humor aquest anglès que a vegades va molt a fons, i en aquest cas la banda sonora juga molt a favor d'això. La banda sonora per mi és una sèrie supermusical, no en el sentit de que els actors de cop es posin a cantar com ho venien en un musical, sinó que la sèrie i la trama recau molt en la banda sonora, recolza molt en la banda sonora. És una banda sonora que, si us agrada la música indie, l'indie pop, rock, etc., us encantarà, i podeu trobar les llistes a Spotify, i us recomano que ho feu perquè realment és boníssima, i juga molt a fer això, aquestes cançons que la melodia és aparentment molt alegre i com molt estupenda, però la lletra és molt fosca, i el to de la sèrie és aquest, que té una estètica com molt maca. A mi em recorda molt a la pel·li Submarine del Richard Ayoade, que si l'heu vist sabreu que és magnífica, si no l'heu vist us la recomano, i la banda sonora la signa l'Alex Turner, que és el líder dels Arctic Monkeys, i també juga molt això, a fer una estètica i una atmosfera com molt concreta, en què si mires només a la superfície tot sembla fantàstic, però si realment indagues te n'adones que el que està allà baix és molt, molt fosc.
Odio la regaliz y las sandías sin pepitas
y la gente que le hace fotos a los platos antes de probarlo. Però bueno, si te apasiona la comida no puedes ser un imbécil del todo, creo.
I encara una última sèrie que es va estrenar ja fa unes setmanes o uns mesos, just abans del confinament, que és aquest Foodie Love, que això és d'Isabel Coixet, no? En vam parlar
exacte,
en el seu moment.
Sí, es va estrenar el desembre del 2019 i és la primera sèrie que ha escrit i dirigit la Isabel Coixet. Jo avui volia parlar de Foodie Love no perquè m'hagi entusiasmat, perquè és una sèrie que està bé, però tampoc no a nivell de guió, per exemple, els diàlegs n'hi ha alguns que són bastant fluixos i llavors utilitza alguns elements que, per exemple, fa allò de posar WhatsApp sobreimpressionats a la pantalla que, bueno, a mi això em grinyola una mica, però bueno, l'argument de la sèrie bàsicament és una parella que es coneix a través d'una app de cites, però amb la peculiaritat de que aquesta app té la cosa que és només per amants de la gastronomia. Per tant, és un tipus d'app de cites que tu ja saps com a mínim que l'altra persona també serà un amant de la gastronomia, de manera que ja tens alguna cosa de què parlar. Llavors, aquesta sèrie s'assembla una mica al format de cites de TV3, aquella sèrie que va triomfar moltíssim i que era molt xula, amb la diferència que a cites cada capítol eren un parell de parelles diferents i aquí, en canvi, és la història només d'una parella al llarg de 8 capítols. I llavors, aquesta sèrie, per mi, una de les coses més xules que té aquesta sèrie és que els llocs on van a dinar, a prendre cafè, a prendre una copa, a sopar, són llocs que existeixen, menys un, però són llocs que existeixen, molts estan a Barcelona, també estan a Roma, també van a Japó i tal, però clar, si tu vius a Barcelona, t'agrada més o menys el món de la gastronomia i mires la sèrie, clar, pots agafar idees. Per exemple, al primer capítol se'n van a prendre un cafè a l'Espai Joliu, que és un espai del Poble Nou, que és xulíssim, perquè és una mena de cafeteria barrejada.
Sembla allò.
Clar, perquè també és una botiga de plantes. Llavors, és molt xulo, el cafè està boníssim, jo hi he anat i de debò que ho recomano molt.
De fet, al primer capítol es veuen com 8 cafès cada un, no?
Exacte, i de fet aquesta sèrie és de les poques ficcions que els personatges, quan mengen i beuen, ho fan de debò, perquè normalment, si us hi fixeu, a les ficcions no acabes de veure del tot a la gent posar-se una forquilla en menjar a la boca perquè és una cosa que és poc estètica. I llavors aquesta sèrie et serveix per descobrir llocs de Barcelona que són xulos i a més, bueno, hi ha una història que et pot agradar més o menys però que es fa mirar.
A més, amb un càsting que la prota és la Laia Costa, la Laia, que és una actriu catalana, exacte, que segurament és de les més internacionals que tenim.
Sí.
Marta Ferrer i Paula Carreras, ho hem de deixar aquí, perquè tinc 2 minuts de publicitat i tinc el Clubes, que ara m'explicarà què farà aquesta tarda. Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.